Vilarrubias, bon dia.
I bon sol.
I bon fred.
Bueno, sí, i a veure què dura.
Ja ha arribat el fred, dèiem. Aviam què dura, però això implica segurament feina al jardí, a la terrassa, amb les nostres plantes.
Sí, senyora. D'entrada, feina, perquè ara, quan vagi cap a casa, aniré a veure si trobo uns fredolics que tinc localitzats ja des de fa dies, i em faré una sopeta de fredolics amb farigola, que serà tremendo.
Quina enveja.
Home, s'ha de disfrutar de la natura.
Sempre.
I tant. I tant, no t'ho he explicat mai. Un cop vaig anar a una casa a treballar i em van dir: ostres, aquí als jardins es surten fredolics. I jo vaig començar a dir fredolics. I ell, fredolics. I jo, fredolics. I el senyor aquell va acabar dient fredolic.
També.
Sí, es va pensar, clar, aquest tio hi entén, doncs no són fredolics,
són fredolics. Fem-li cas, no? Sí. Els va escollir?
Els d'aquella casa? Sí. Els va acollir ell i ens els vam menjar per dinar.
Ah, mira, quin detallàs.
Sí.
Molt bé.
Sí, 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 sí.
Tots els clients fossin així d'enrotllats.
Bueno, és el que anem a buscant. El que anem buscant,
mica, no?
Clients enrotllats i amb pocs problemes, perquè, escolta'm...
Aviam, la clientela del Penedès en xarxa està esperant els teus consells. Què toca fer? Perquè
bé, ara,
meteorològicament ara ja és hivern.
Sí, sí, meteorològicament és hivern, aleshores és interessant el tema de protegir les plantes que són sensibles al fred. Sobretot els cítrics. Val? Jo sempre he explicat que jo quan vaig començar a treballar per aquí al Penedès, això devia ser el 92, un llimoner havia d'estar sempre plantat de cara al sur i amb una cantonada a costat d'una paret perquè li toqués el sol i li mantingués la temperatura.
Si no, no prosperava.
Si no, es moria. Es moria. I, en canvi, ara pots tenir fins i tot taronges. Val? És més, avui parlant amb un client m'ho deia, perquè parlàvem d'una obra que havien fet a Torrelavit, per l'Ajuntament, de taronges i tal i qual, es va morir tot. Aleshores, ara sí que podries posar-ho. Ara es poden posar tarongers i collir taronges, i es poden posar llimoners, i les bugambílies, que normalment les miraves a Sitges, i aquí, en algun lloc, podies tenir-ne alguna, però amb el risc de que et vingués alguna gelada. Aleshores, com ho protegim, això? Això venen unes mantes tèrmiques, que és com un llençolet, com una cosa molt fineta, que agafes i ho tapes, i aleshores allò, vulguis que no, t'ajuda a que la planta t'aguanti el fred. Fred, parlem de fred. És pitjor un grau sota zero durant 12 hores que no mitjoreta de 5 sota zero.
D'acord. I aquí què acostumem a tenir més?
Aquí? Bueno, depèn.
Ja
a vegades
no se sap,
hi ha huracans,
no?
A vegades pedregades, sí. A vegades gela molt, a vegades
qui
fa una
temporada... Ja.
No ho saps. Aleshores, hi ha previsió
però
del que pugui ser.
Però entrem més en època de gelades negres, no? De possibilitat.
Sí, sí. El que passa que la gelada negra normalment ve quan no hi ha núvols, quan... I, en canvi, aquest any sembla que va plovent una miqueta. Val?
Va
no
fent.
Vol dir que no n'hi hagi, eh? Jo ja no me caso con nadie. Però sí que, pel que pugui ser... agafar i el que és la planta li posarem la manteta aquesta, com si fos un xupa-xup.
Però la manteta i... ja la deixem fins que acabi el fred, o la
sí.
Posem i la traiem?
Depèn del temps que tinguis i les ganes. Jo el taparia i el deixaria allà. I si venen uns dies i tinc temps de treure-ho per tornar-ho a posar, doncs ho fas.
Si venen uns dies de bonança i tu pots permetre, l'en retires.
Exacte. Aleshores, l'altre també és aconsellable, és fer una regada i a la sobre doncs, posar-hi al terra, posar-hi un encoixinat o de trinxat o de palla doncs, perquè ens protegeixi l'arrel. Molt quan hi va haver les gelades a mitjans del segle passat, que va matar tots els garrofers i totes les oliveres que hi havia per aquí, totes les oliveres que hi ha ara són rebrotades del tronc d'aquelles que va morir per la gelada aquella. Aleshores, ara ja no passa que faci gelades que ens mati les oliveres, Però sí que si nosaltres, quan tenim un taronger, un llimoner o un arbre sensible al fred, li col·loquem un encoixinat que li tapi una miqueta el tronc, en el cas de que ens geli, després per sota aquell tronc probablement pugui tornar a brotar i ens pugui tornar a sortir.
Com ha de ser aquest encoixinat? Què t'agrada més?
A mi, agradar el trinxat, el trinxat de poda, el mulx, el que en diríem el mulx, el compost, aquest que fa la gent mateix, aleshores ho poses allà a sobre i et manté, a més va treballant, la vida microbiana també queda protegida, una mica ajudes a tot. És com quan vas a dormir i et fiquen i et cotxen i et fiquen el coixí, et fiquen la manteta fins aquí dalt, amb un cafè.
És guai aquesta sensació.
Cafè amb llet, no, amb un Colacao. I ja està.
Una lleteta calenta.
Sí, i doncs és així, és una mica de cuidar-ho amb carinyo perquè ens aguanti el fred. Aleshores, ve el fred, doncs bé, ja tot el tema de les podes, les podem engegar, ja podem anar als rosers i tot això, jo esperaria... Jo sempre m'agrada esperar a que caigui la fulla, cosa que no puc fer sempre, perquè moltes vegades doncs a la gent li molesta les fulles i et fan podar. Però sí que és recomanable que caigui la fulla. Hem explicat ja, per activa i per passiva, que l'arbre el que fa és agafar aquelles reserves de la fulla, les baixa a l'arrel per la brotada de l'any que ve. Si nosaltres podem a l'arbre quan té fulla, totes aquestes reserves les perdem. Aleshores són una mica proteccions o són maneres de tenir la que té l'arbre o la planta per poder aguantar els mals moments, no?
Les embestides del clima.
Aleshores, si traiem això, doncs una mica li estem traient defenses. Però, per exemple, a les moreres jo no he vist que hagi passat mai res perquè la podis. Sí que el que he vist és que a vegades els brots, si ha fet fred, sobretot a les mèlies, no ha brotat per allà, sinó que ha tingut que brotar per una altra banda. Val? Recordar també que no hi ha un arbre que s'hagi podat, sinó que hi ha un arbre que està on no hauria d'estar. I amb això...
Què vols dir, amb això?
Ah!
Aviam, sembla una endevinalla.
No. Això, ara vaig estar parlant amb el biòleg, que normalment treballem per el tema d'espècies i tal i qual, i llavors diu, diu, nosaltres ara ja no ens centrem en les espècies dels arbres. Ens centrem en les formes i les mides dels arbres. Aleshores, quan vas a un lloc, o, per exemple, un ajuntament et demana quines espècies d'arbres podem plantar a Vilafranca. Depèn. Si és un parc, si és un carrer estret, si és un carrer ample, si és un carrer ample on s'hi aparquen cotxes, si és un, igual que un jardí, quin arbre plantem? Jo vull plantar això. No, a veure, tens llum, tens espai, tens finestres, no tens finestres, vols tapar-te, no vols tapar-te.
Què hi faràs, no, en aquest espai?
Exacte, perquè d'espècies d'arbres, per Vilafranca en podríem triar 250, 300 espècies, val? Però això no és el que importa. El que importa és que l'arbre que plantis sigui amb el creixement, la mida i amb la forma perquè hi hagis d'intervenir el mínim possible.
Que sigui autosuficient.
És que un arbre és autosuficient.
Sí, a la natura, sí, es busca la vida.
Clar, clar, però si nosaltres hem... Per exemple, una de les normes que posaríem és que un escocell d'arbre fes 1,50 m d'ample. Bueno, un escocell 1,50 m, més 2 m de fondo. Llavors tu plantes un arbre allà, planta-lo que vulguis, que allò anirà com un tiro. Ara, plantem l'arbre sense mirar, sense... en places d'aquestes que primer han passat amb una piconadora, ho han apretat tot i després, ostres, és que aquest arbre treu les arrels per dalt. Home, no, perquè cap a baix no hi pot anar. Una arrel d'un arbre té una cosa que es diu el geotropisme, que és que va cap avall. La força de la gravetat el fa avall. En canvi, la part de dalt té el que es diu el fototropisme, que és que va cap a la llum. L'arrel, cap avall. Si l'arrel va cap amunt, alguna hem fet molt malament.
No té espai sota. No
això,
pot.
El clar exemple és el parc aquí de les Clotes, allà al costat del Solsolet.
Sí.
Ves a mirar aquells arbres. És que és el tronc de l'arbre, llavors hi ha un dau, d'arrels, allà, que surten cap amunt, que ho ha rebentat tot. Ostres, que aquest arbre dona problemes, no? L'arbre no dona problemes.
L'arbre es busca la vida.
Es busca la vida i fa el que bonament pot.
Sí, sí. Saps?
Aleshores,
aviam, hem vist protegir plantes, encoixinats, poda, excepte
poda,
de rosers...
Vale, estàvem amb lo dels arbres, lo de la poda. Si nosaltres a l'arbre hem plantat un arbre que per mides i per forma està allà on ha d'estar, no l'haurem ni de podar, ni li haurem de donar forma, ni haurem de fer absolutament res d'això. L'altre és, ai, que molesten les fulles. Bueno, vale, doncs llavors tallarem a l'arbre perquè et molesten les fulles, no perquè s'hagi de fer, saps?
La poda no és obligatòria.
Oh, i tant! Quan et pregunten, escolta, quan es poden els arbres? Mai.
Això ens ho van preguntar fa 15 dies o 3 setmanes. Poda de rosers i llimoners, te'n recordes?
Sí. Vale.
I tu vas fer una classe magistral.
Sí, el que passa que hi ha aquí factors. Quan es poda un roser? Mai. Quan es poda un roser d'emparrar? Mai. Però aleshores no tindràs flors.
I què volem d'un roser? Roses.
Volem roses. Aleshores, un roser baixet, com que floreix a la branca nova, l'hem de podar ben avall perquè ens tregui forces branques noves. Però llavors tenim un roser que amb 10-15 anys segurament l'haurem de canviar.
Perquè l'hem explotat.
Exacte. Diferent del roser d'emparrar que floreix a la branca del segon any. Per tal, quan podem el roser d'emparrar, hem de treure una proporció de les branques del tercer any que ja han florit. Hem de treure una proporció de les branques noves, però n'hem de deixar que seran les que ens floriran a l'any següent. Val? Vull dir, aquí hi ha una mica
tècnica.
De liu. Hi ha liu, sí. I després anar-lo lligant i posant. El més fàcil és amb el roser d'emparrar, quasi sempre té com uns xupons que surten de baix, que són unes vares que surten amb una força tremenda.
Cap amunt.
I que el tronc és verd. Quan el tronc és verd vol dir que no ha lignificat. Lignificat vol dir que fa llenya. Quan fa llenya, allò, la floració va cap avall, perquè gasta tota l'energia en fer llenya. Aleshores, tota aquella vara de color verd que tira cap amunt, que fa 3 o 4 metres de llarg, allò ho deixem. Allò ja directament ho fiques a la paret, ho lligues al que tens, els cables, el que sigui, i treus tot l'altre. Tot el que hi ha és fusta, tot lo que... I aleshores el roset viurà anys i anys i anys i anys.
I farà roses.
I tant.
Que és el que interessa.
Sí, perquè té força per fer-ho. Aleshores, tema de poda d'arbustiva. Tema poda d'arbustiva. Què entenem per arbustiu? La diferència entre el que és un arbre i un arbust, val? No és la mida, és que un arbust treu les branques des de baix, en treu 3 o 4, i un arbre treu un tronc. Aleshores, ho dic perquè, per exemple, un llaurer no és un arbre, és un arbust. Una alzina no és un arbre, és un arbust.
Ah, sí?
Claro. El que passa que està criat a vegades com a arbre. Li deixen el tronc, un pal cap amunt, i allò és l'arbre. No. L'alzina, quan surt a la riera, és com una arrel que va per sota i va traient tot de brots. Això està catalogat dintre d'arbust. Val? Però aniríem a la planta arbustiva. Clar, si és arbustiva de fulla perenne, si és de fulla caduca, si és que floreix, si és que no floreix, si és que floreix a branca nova, si és... I aquí és on tot se'ns complica. Però,
aviam, fes-ho fàcil.
Per exemple, l'hortènsia. L'hortènsia floreix a les branques noves, aleshores hem d'anar cap avall. Però les hortènsies antigues els hi agrada més florir a branca vella, aleshores deixem una proporció de branca vella. Per exemple, els viburnums. El viburnum floreix a l'hivern. Aleshores, si nosaltres ho podem a l'hivern, li traiem la flor i llavors li traiem tota la gràcia. Aleshores, és informar-nos. Te'n vas allà on...
El senyor Google.
El senyor Google, i li dius, tinc aquest arbust. I aleshores, floreix a l'hivern. Home, doncs no el podis, perquè li trauràs la flor. Quan el podaràs? Quan acabi l'hivern, quan acabi de florir. I ja pugui ser abans de que faci el fruit. Perquè si no, gastarà força amb el fruit i no ens interessa. Tot el que sigui gasto d'energia, doncs, que sigui enfocat a el fet de que floreixi, perquè és maco, val? El fruit és una baia que queda, bueno, com una xufla. Com,
blanca, no? Una,
el del vibur només blau. És com una cosa blava. Uh-huh. Que a veure, que hi hagi, que si t'agrada, escolta'm, li deixes i no passa absolutament res. I aleshores ens interessa fer-li una poda, per mi, per la meva banda, per treure aquell fruit perquè ens broti bé quan vingui la primavera. Val? Manera de podar. Tenim aquella manera, el rotllo topiari, que és ja retallar i fer les boles. I l'altra és quan ja busques les branques i ja busques per donar-li una forma que tingui una gràcia. Per dir-ho una mica, com si fos un bonsai, sense ser un bonsai. Un bonsai és un arbre que l'han fet miniatura, és una tortura.
Però busca certa estètica, no?
Exacte. Les entrades de llum, diferents nivells, i llavors li dona tot un sentit una mica més curiós i una mica més guai, que no pas el fet d'anar i retallar i fer la bola, la bola, la bola, la bola, la bola. Val? Perquè, a més, també ho desgasta molt i després queda com artificial. A mi m'agrada més un núvol que una bola.
Que creatiu.
Sí, perquè té diferents volums.
Sí, sí, clar, pot jugar.
Sí, de fet, hi ha un estudi, que no sé qui l'ha fet, però que ho vaig llegir en un lloc, on t'explicava que les formes rodones, les formes orgàniques, formen part de la bellesa. Pel fet de ser-ho.
Ho associem a bellesa.
A bellesa, sí, ja inconscientment. Inconscientment. Ja és algo que, aleshores, el fet de que hi hagi varis volums, val, doncs li dona el punt aquest, una poma. Una poma rodona, una poma quadrada. Un dau de Rubik. És ben lleig. Que és l'orgànic. I, a més, és interessant, perquè, vulguis que no, hem anat marxant de les formes orgàniques cap a les formes rectes, rectilínies, saps? Que, a veure, que a l'època dels grecs els nassos aquells que feien també eren considerats bellesa, no? Vull dir, a veure...
Clar, és un concepte que va canviant.
Que va canviant, però sí que l'home rep un estímul inconscient quan veu algú amb una forma orgànica que una forma inorgànica.
Ens queden pocs minuts. Adobar, sí, no?
Adobar, sí. Sí,
sí,
clar.
També?
Jo no pares.
No parar.
No, perquè l'adob és algo que va treballant, que es va desfent. Aleshores, si nosaltres anem posant, per exemple, adob cada 2 mesos, doncs aquell adob, aquell terra sempre tindrà adob. Si nosaltres fem 2 vegades l'any, serà una pujada d'adob i una baixada. Una pujada d'adob i una baixada. 2 vegades l'any. Aleshores, la planta també és allò que diu, bueno, m'entens? No,
la mareges.
No acaba de fer la digestió com tocaria. Uh-huh. Val? En canvi, d'aquesta manera, amb poquet i sovint, i a poder ser orgànic, val? Ara em van oferir un adob orgànic molt guapo, molt, 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 molt.
Doncs prova-li, ens expliques.
Fa pudor.
Ai.
Fa una pudor terrible.
Molta. Quan tu ho dius, ha de ser molta.
Sí, perquè a més, ja des de lluny em va dir, escolta, mira't allò que és molt interessant, perquè porta... Com en diuen? Ah, i ara no em sortirà, que és leonardita. Ara està de moda. Perquè aquí anem de modes, eh? Porta leonardita i porta no sé què orgànic i tal, igual, tal, bob. I dic, hosti, però fa pudor. I diu, no. Jo pensava, estic a 15 metres i ja ho noto, saps? I, no, això no fa olor, tio. Dic, ja, però si jo a 15 metres amb el sac tapat ja sento això, això ho fiques en un jardí...
Mal negoci.
Problema?
Sí, sí.
De fet, em vam fer servir un d'aquest tipus a baix a les pistes d'atletisme, perquè al camp de futbol no hi havia gespes, aleshores van tenir que l'Ajuntament va tenir que potenciar la gespa natural per poder començar. I aleshores doncs, es va fer una inversió, diguéssim, en cuidar-lo, en tenir més adob. I vam tirar un adob i a la nit ja van començar a enviar fotos. Clar, perquè...
Però l'olor no es fotografia.
No, bueno...
Què passava a part de la pudor?
Home, que clar, són adobs que estan extorsionats, no, extorsionats. Bueno, són boletes, són boletes. Però no deixa de ser adob, no deixa de ser merda.
Fems, sí.
Entre cometes, perquè allò ha passat per un forn. Allò ha estat tractat, ja està fet, però clar, a la que es mullava...
Allà, alliberava tot el seu potencial, no?
Que dius, mare de Déu, no? Tio, l'has tirat aquí! Passa res, home.
Va, una última cosa, que hem de fer sí o sí.
Sí o sí, disfrutar de la vida.
Em sembla molt bé, m'hi sumo.
Bé, no sé, mira't, has llegit allò de les formigues?
El què?
Saps que sempre parlem de coses d'unes formigues que vam parlar una vegada suïcidaven, que feien explotar el cervell, el fongs. Pues ara han descobert una formiga que se'n diu intrusa. I aquesta formiga entra dintre un formiguer, se'n va a la formiga reina i li tira un perfum.
És veritat, ho he sentit a la ràdio.
De manera que les obreres, altres, no la reconeixen, la maten, i llavors es fica de reina aquella reina intrusa.
Espavilada, eh?
I esclavitza a tots els altres, mentre per altra banda va fent les seves obreres. És talment com la vida humana.
La natura no deixa de sorprendre.
No, exacte, exacte. I això que no té pulgar oponible ni educació, per dir-ho d'una manera, ni consciència. Ni consciència, no?
Doncs amb aquestes formigues, amb aquesta formiga espavilada que es fa la reina del formiguer, t'acomiadem. Gràcies, Ton. Bona setmana.
Val, bona setmana. Adéu.